Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6, bona tarda de nou, salutacions també. Del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem mitja hora de ràdio informativa i d'anàlisi. Després del resum de l'actualitat, de l'última hora, parlarem amb el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals sobre les eleccions al País Basc i a Galícia i també sobre la situació de la pandèmia a Catalunya, amb les seves implicacions, sobretot polítiques i judicials. Els últims minuts seran, com sempre, per a l'espai del diari del Papa. Ens posem amb el resum informatiu de l'última hora a aquesta hora. Passa un minut de les 6. El govern català manté Lleida confinada, tot i la decisió judicial d'aquesta passada matinada, i ha anunciat que farà un decret llei de rebrots. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest matí en una compareixença, després d'una reunió extraordinària, que els habitants de les poblacions afectades segueixin les indicacions de la Generalitat. La mesura, recordem-ho, afecta 160.000 habitants de la capital del Segrià i 7 municipis més, els quals Torra ha demanat que, malgrat la resolució judicial, segueixin el govern. L'ordre de confinament més estricte ha entrat en vigor aquesta mitjanit, recordem-ho, però la resolució judicial, que no l'ha ratificada en considerar-la excessiva, però tampoc no l'ha suspesa, ha generat incertesa. En qualsevol cas, la Fiscalia de Lleida ja ha anunciat que recorrerà al Suprem si Torra no fa cas del pronunciament judicial. Mentrestant, la Moncloa descarta de moment aplicar novament l'estat d'alarma a Lleida per controlar el brot de Covid-19. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat avui que les comunitats autònomes tenen altres eines per aturar rebrots i ha recordat a la Generalitat que pot buscar alternatives al revés judicial. Tot això passa mentre a Catalunya continuen declarant-se nous contagis. Avui l'última xifra de la Generalitat és 301, xifra inferior als més centenars que coneixíem, per exemple, ahir, però encara amb una alerta important i una crida a la màxima prudència a tota la població. Tot això, tota aquesta situació es produeix l'endemà d'unes eleccions importants al País Basc i a Galícia. A Euskadi, el Partit Nacionalista Basc ha guanyat clarament aquests comicis amb 31 diputats, 3 més que en l'anterior convocatòria, ara fa 4 anys, i es consolida com a segona força EH Bildu. Els analistes atribueixen el seu missatge més pragmàtic a aquesta important pujada. Els socialistes són tercera força i previsiblement seguiran governant en coalició amb Íñigo Urkullu com a lehendakari, i destaca la caiguda de Podem i sobretot del PP, aquesta vegada en coalició amb Ciutadans, que passa de 9 diputats a 5. Vox, atenció, entra al Parlament Basc per primera vegada amb un parlamentari. I a Galícia, Alberto Núñez Feijóo, del PP, ha obtingut la quarta majoria absoluta consecutiva i el Bloc Nacionalista Gallec ha fet doble sorpasso i ha superat Podem i els socialistes i es situa com a segona força. Els socialistes són la tercera i Podem queda fora del Parlament de Santiago de Compostela. I un nom propi de l'actualitat cultural és el de Kelly Preston. L'actriu ha mort als 57 anys per un càncer de pit. Preston havia obtingut popularitat als anys 80 i 90 amb la seva participació en diverses pel·lícules destacades i era també parella del també actor John Travolta. I l'Església celebra aquesta setmana la Festa de la Gent del Mar, sobretot amb motiu de la Mare de Déu del Carme, que serà aquest dijous com cada 16 de juliol. Curiosament, en l'any del centenari de l'Apostolat del Mar a Barcelona, pioner a Europa, no es podrà celebrar la tradicional processó marinera el dissabte més proper, al 16 de juliol, però sí hi haurà algunes activitats dintre del que les precaucions sanitàries permetin, sobretot a Barcelona, a Tarragona i altres llocs marítims de Catalunya. Passen 5 minuts de les 6. Ara el pensament del dia ens l'ofereix avui el membre de Cristianisme i Justícia i també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps.
Hi ha moments que vivim fets que ens evidencien la persistència de la maldat en el món. La violència no pot anul·lar l'esperança de la raó. Aquesta és la nostra força. Mai la raó de la força. Em venen al cap les paraules d'un salm que diuen així: recordeu la promesa que em vareu fer, Senyor, i que manté la meva esperança. Això és el que em conforta en les penes. Que passem tots un bon dia.
El mirador de l'actualitat.
Les 6 i 7 minuts. L'actualitat avui acumula diversos temes, però sobretot una a casa nostra és especialment important, i és el confinament més estricte a la ciutat de Lleida i alguns municipis del voltant, decretat ahir per la Generalitat, però anul·lat a la una d'aquesta matinada per la jutge d'instrucció número 1 de la capital del Segrià. Ara hi ha una batalla política i judicial en les últimes hores, mentre els tribunals i, sobretot ara, en l'última estona, la Fiscalia, lluiten per defensar aquesta anul·lació. El president Quim Torra està dient a la població que segueixi la Generalitat. A banda d'aquesta situació incerta, per dir-ho d'alguna manera, volem parlar també de les eleccions que es van celebrar ahir a Euskadi i a Galícia. Podem dir que amb certa normalitat pel que fa a les prevencions pel coronavirus. Això sí, en algunes zones amb alerta per augment de casos i un confinament parcial, per exemple, a la regió de Marinha, a Lugo, concretament. I en el cas del País Basc, el problema l'han tingut sobretot a Ordizia, a Guipúscoa, on hi ha hagut persones que no han pogut votar. En qualsevol cas, la votació ha estat normal i potser, de cara a les eleccions catalanes, serà bo prendre nota sobre les mesures sanitàries. En qualsevol cas, veurem què passa aquí. En parlem de tot plegat amb Guillem Porçals, politòleg i màster en seguretat. Ens acompanya aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé.
Estem en una certa nova normalitat, però en perill pels rebrots, oi? Aquesta és una situació que complica les coses socialment i políticament, també.
Sí, estem en una situació que tothom en parlava, que eren els possibles rebrots de la nova normalitat, tot i que es descarta que estiguem a la nova onada de rebrots, que vindrà de cara a l'octubre, pel repunt de la grip, tot això. Per tant, estem dintre d'aquest marc de la nova normalitat, del nou establiment d'aquest, per dir-ho així, marge de possibles rebrots que poden haver-hi, i crec que la situació no és tan crítica com alguns mitjans volen vendre, però tampoc és tan positiva per treure-li ferro i per despreocupar-nos. Per tant, crec que el més segur és el que anuncien aquests dies des de diferents institucions, de mascareta, mans i distància, de rentar-nos les mans, sobretot, sempre que entrem i sortim de casa, agafem el transport públic, sempre rentar-nos les mans, sempre portar mascareta, que ara ja és obligatori.
Sí, ara és obligatori i, evidentment, s'ha de complir. Ara, també hem de dir que el més segur és la distància, això està clar.
Sí, de moment el més segur és la distància, no sabem si 2 metres o 1,5 metres, això és el de menys.
Quan més, millor. Per si un cas.
Per si un cas.
Si són 2,5 metres, millor.
No, però és un fet important, perquè si es compleixen aquests principis que la comunitat científica considera que són els millors, en principi no hem d'estar preocupats, ni hem de caure en alarmismes, ni en cap mena de situació de crisi, ni res semblant.
És a dir, que podríem trobar-nos que d'aquí a 2-3 setmanes la situació es tornés a normalitzar. Bé, això esperem tot, això desitgem tots, per exemple, a l'Hospitalet, on hi ha una mica d'alarma, i fins i tot al Segrià.
Sí, en el cas de l'Hospitalet hem de pensar que estem parlant d'un dels barris més densos del món, que és el barri de la Torrassa. Per tant, és normal, les dades que surten són de ser preocupants. Sí que és cert que viu molta gent, per tant, dintre de la gravetat que hi ha, hem de relativitzar que viu moltíssima gent, cosa que això és important. És
a dir, sí, fa pocs dies en parlàvem precisament amb l'alcaldessa de l'Hospitalet en aquest programa i ja ho anticipàvem una mica el que podia passar, no? Cal molta prevenció en una ciutat que és la més densa d'Europa i de les més denses del món.
I quasi de les més denses del món. De fet, crec que té els mateixos índexs que Bangladesh i altres ciutats asiàtiques.
Sí, sí, Nova Delhi, em sembla que en deia, o Calcuta, sí, sí.
Per tant, estem parlant d'una ciutat que viu molta gent per quilòmetre quadrat, viu moltíssima gent en un espai molt petit. I clar, el fet que veiem 200 persones, 250 persones, però estem parlant d'uns barris de 20.000 habitants, 25.000 habitants, per tant, també és important relativitzar això en el cas de preocupar-nos més o menys. Sí que és cert que no podem baixar la guàrdia, però també és cert que no hem de caure amb l'alarmisme a les xifres.
Bé, avui ens acompanya el politòleg Guillem Porçals i, si m'ho permet, saltem al tema de les eleccions, com si des de Catalunya també haguéssim de prendre una mica nota. Pel que fa al desenvolupament de la jornada electoral per la qüestió sanitària, sembla que no hi ha hagut grans problemes i fins i tot la participació, no ens enganyem, hauria estat pràcticament igual si no hi hagués hagut crisi de coronavirus. A Euskadi 52-53% i a Galícia 58%. És baixa, evidentment, però podia haver estat pitjor, potser.
És una participació realment baixa. En el cas de Galícia va pujar a primeres hores, que això és important. En el cas del País Basc no, es va mantenir més a la baixa. Però sí que és cert que hem de tenir consciència del fet aquest que hi van haver districtes on la gent no va poder votar. Crec que això és una cosa que si hi ha eleccions a la tardor o a l'hivern, inclús al gener aquí, és una cosa que cal prendre nota perquè ningú es quedi sense votar. I crec que això és important.
Seria bo preveure-ho, no? Per exemple, pels temes de votar per correu, aquestes coses.
Exacte, és a dir, en el cas del País Basc i de Galícia, tal com es van fer les eleccions, gairebé de manera improvisada, es pot dir, perquè es va prorrogar la data...
Efectivament, s'havien anul·lat el 5 d'abril...
Es van trobar en una situació... S'han trobat amb aquests brots en plena data que es va convocar, amb molt pocs dies de diferència. Per tant, crec que és important recordar això i també fer aquesta crida a la responsabilitat política que... Cal pensar-hi també que pot haver-hi gent que no pugui votar, però se'ls ha evitat vot per correu, vot digital, vot telemàtic, d'alguna manera perquè no hi hagi problemes de participació en aquest aspecte.
Anem a la valoració política dels resultats. Podem dir que és el que s'esperava per les enquestes, amb alguns matisos, però majoria absoluta del PP de Núñez Feijóo a Galícia i victòria àmplia amb possibilitat de repetir coalició del PNB a Euskadi.
Sí, sí, sorpreses a nivell d'enquestes no hi ha hagut. De fet, les primeres enquestes que van sortir deien que Feijóo possiblement perdria per una escó la majoria absoluta.
Sí, donaven les enquestes d'ahir 37-40 i n'ha tret 42 al final. 42. Finalment el 42è l'ha tret, no? Sí.
Ha arribat al 42, no ha superat el rècord de Fraga dels 43.
Efectivament, que això va ser el 97, si no recordo malament, ja fa
exactament,
més de 20 anys.
Aleshores, tot i que no superar el rècord de Fraga, sí que és important el resultat que ha tret, perquè també estableix la seva posició com una punta de llança d'aquell PP que va donar suport a Soraya Sánchez de Santa Maria durant les primàries, que era un perfil molt més moderat, un perfil, per dir-ho així, basat en les autonomies, un perfil que representava més, per dir-ho així, la pluralitat dels diferents territoris, no tan centralista com el que proposava Casado, més hereu del PP d'Aznar, no?
Sí, recordem que Feijóo, per exemple, entre altres coses, aquests últims mesos havia arribat a plantejar una abstenció del PP perquè no governés Sánchez amb Podemos, per exemple, no? Entre altres coses.
Sí, sí, en el cas de Feijóo és molt important perquè sempre s'ha erigit com un successor de Rajoy, tot i que ell sempre ho ha negat perquè sempre ha dit que el seu objectiu és governar Galícia. I, de fet, ha aconseguit unes quartes eleccions i guanyar unes quartes eleccions.
Sí, aquí és on trobem el gran mèrit, i sempre nosaltres parlem des de la neutralitat i el respecte a tothom, el gran mèrit d'un polític que, en un temps de màxima fragmentació a Espanya i a moltes autonomies, que un president autonòmic revalidi per quarta vegada la majoria absoluta té un gran mèrit. Igual que el té, però sense majoria absoluta, el PNB a Euskadi, clar.
Sí, sí, o sigui, en el cas de Galícia, de fet, les forces parlamentàries s'han reduït, perquè Podemos ha passat a ser extraparlamentari.
Hem tornat a una situació de fa 8 i 12 anys, amb tres forces només.
Tres forces polítiques al Parlament de Galícia, que és, primer de tot, el PP, amb majoria absoluta. Després, la sorpresa de la nit, que va ser el BNG com a força de l'oposició, després de quasi desaparèixer del panorama polític gallec. I després el PSOE, que era la tradicional oposició, que ara passa a ser tercera força política. Per tant, és molt possible que el nou marc gallec jugui a ser una espècie de marc nacionalista entre el moderantisme del PP i el nacionalisme del BNG. I crec que aquest serà el nou marc que pot haver-hi a Galícia.
Sí, està clar que Galícia ha fluctuat molt el vot entre Podem, la Marea, les Marees i el BNG, socialistes potser menys, perquè s'han mantingut al cap i a la fi, no? Han mantingut certa fidelitat als socialistes, però aquí han pujat al BNG amb la desaparició de Podem, pràcticament, i sí. vot que tenia Fidel, també.
Sí, s'han tret vot mútuament. Aquell discurs que des de Podemos i des d'Izquierda Unida deien que no es podia compaginar el vot nacional amb el vot de progrés social, etc., que deien en el cas de València o de Catalunya de Balears, en el cas de Galícia aquest fet els ha perjudicat. És a dir, el BNG ha apostat per un discurs fortament nacionalista galleguista i fortament social. I això els ha premiat.
I el PP ocupa una part de l'espai, diguéssim, regionalista o galleguista, no? De conservador, el que podríem ser la democràcia cristiana pròpia, no?
Sí, Feijóo va aconseguir seguir les passes de Fraga en aquest aspecte, i és de crear un galleguisme encaixat en el mar d'Espanya. És a dir, com si la Constitució mateixa reconeix el galleguisme com un fet particular i, per tant, el fet de desenvolupar l'autogovern de Galícia com un fet federalista, no federalista, perquè a Fraga no li agrada el federalisme, sinó com un fet federalitzant. Uh-huh. I crec que això és important de recordar, el fet de marcar aquestes diferències en de tocs gallecs que ha aconseguit Feijóo, ha fet que la dreta, principalment, Vox no estigui representada, no, i Ciutadans tampoc.
No hi havia hagut coalició, de fet, a Galícia. No va voler Feijóo, exacte.
Feijóo no va voler fer el que s'havia fet al País Basc, i estem veient com la dreta hegemònica, per dir-ho així, és el PP.
Uh-huh. I curiosament el País Basc, començant per la que serà última força al Parlament, penúltima, perquè també hi ha Vox, PP i Ciutadans, en canvi en coalició, s'han quedat en 5 diputats al final.
Sí, en el cas de... Si passem a Euskadi, podem veure com hi ha un patró que es repeteix bastant, que és l'escó, per dir-ho així, espanyolista, entre parèntesis, que sempre hi ha hagut, que primer anava cap al PP i que ara va a Vox, que sempre hi ha hagut aquest escó a Àraba. I després veiem que a les altres dues províncies hi ha hagut aquest repartiment d'escons que ha perjudicat moltíssim a la coalició del PP i Ciutadans. Uh-huh. De fet, recordem que Ciutadans no va aconseguir entrar a les últimes eleccions a Euskadi i el PP va baixar bastant
en resultats. En tenia uns quants més i va quedar-se en 9 aleshores i ara baixa més.
I ara baixa a 5, sí. Crec que té.
A 5, efectivament. Sí, va estar durant molt de temps amb 6, la nit electoral, però al final se'n va portar un diputat més Bildu i es va quedar amb 5.
I ara baixa a 5, però dels 5 aquests tampoc li corresponen al PP, perquè hi ha un o dos que li corresponen a Ciutadans.
Sembla que és un, finalment.
Un dels portaveus correspon a Ciutadans.
Sí, sí. Són 3 del PP i un de... o 4 del PP i un de Ciutadans.
Per tant, el PP ha seguit baixant, tot i estar en coalició.
Encara amb el politòleg Guillem Porçals parlem d'Euskadi i bé, la victòria del PNB inqüestionable, partit hegemònic, amb l'única excepció entre els anys 2009 i 2012, que va governar el Partit Socialista amb Patxi López i el suport del PP, sempre el PNB ha estat la força més votada i ha pogut governar.
Sí, de fet, no hi ha sorpresa de que guanyi el PNB el País Basc.
Això, exacte. Sí. Sembla que sigui com per sempre, no?
Sí, és un partit que a nivell hegemònic controla molt bé el que és el seu funcionament polític. És un partit que té molt autocontrol de les seves pròpies institucions i del seu propi partit, i això és important. No han tingut mai baralles importants a nivell públic que els hagi debilitat en cap aspecte. I és cert que molta gent apunta i que hi haurà una coalició entre PNB i PSOE, o PSE, uh-huh. a nivell d'Euskadi. Sí. O sigui, repetirà de nou la coalició.
Per tant, sembla que hi ha com estabilitat garantida a Euskadi, com també a Galícia, i és significatiu també que Bildu, com a segona força, doncs, ha fet un discurs, salvant les diferències, doncs, una mica més a l'estil d'Esquerra Republicana a Catalunya, no? Un discurs més possibilista.
Sí, ha rebaixat molt el que són el nivell d'unilateralitat que tenia, i és cert que s'ha premiat el que dèiem abans del BNG, és a dir, aquest discurs de progrés social més discurs nacional, això ha fet que molt votant de Podem, o molt votant que tingués l'Esquerra, per dir-ho així, no nacionalista d'Euskadi, t'hagi votat a Bildu com a, o bé vot útil o bé com a primera preferència per les diferents tensions que també han hagut dintre de Podemos, que això és important recordar-ho.
Algunes informacions diuen que fins i tot abans de les votacions d'ahir ja el PNB i el PSE han fet contactes, amb la qual cosa podríem dir que fins i tot ja no és ni pacte postelectoral, pacte ja precuinat, per entendre'ns, no? Dit amb respecte i sense voler criticar.
De fet, la sorpresa seria que no es produís.
Exacte. I una última cosa, perquè ja el temps se'ns acaba, recordem que hi ha hagut aquestes eleccions, com a mínim no tindrem problemes de negociacions d'última hora o de governs llargs en funcions, perquè això anirà ràpid. Segurament al setembre ja tindrem, o finals d'agost tindrem governs. Molt ràpidament una pregunta per dir sí o no. Creu vostè que fa bé Quim Torra de no seguir la resolució judicial, o hauria d'anar per una altra via?
Crec que ha d'anar per una altra via, perquè hi ha mecanismes de sobres per fer-ho.
Bé, doncs queda dit. Disculpi, senyor Porçals, que el temps és limitat, però moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui per parlar de molts temes polítics i també en relació amb el que més ens preocupa, que és la crisi del Covid-19. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Un plaer.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
L'esport i l'educació uneixen a les persones més enllà de les fronteres. RG Sport Solution és una agència esportiva que combina esport, educació i turisme a través del desenvolupament d'activitats relacionades amb el món del futbol. Organitzem esdeveniments esportius. Som el número 1 en el nostre sector, creant sinergies a través del futbol i treballant amb les llegendes més importants del món del futbol. Fem representació de jugadors. rgsportsolutions.com 677 26 28 37 677 26 28, 37.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I últims minuts per a l'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare. El vaixell Hospital Papa Francesc s'assuma a la llista contra el Covid-19. Ofereix des del Brasil accés a la salut bàsica de les persones que viuen a prop dels rius a l'interior de l'Amazones. Contra la pandèmia del coronavirus al Brasil, l'embarcació també surt al camp. Recorre des de fa un any el riu Amazones per portar ajuda mèdica i sanitària a les poblacions costaneres i de la selva, un total de 700.000 habitants. En una entrevista publicada a la pàgina web del Consell Episcopal Llatinoamericà, el frare Joel Sousa, membre de la coordinació del vaixell, ha assegurat que el buc ja ha fet grans miracles en les vides del poble riberenc, portant-hi salut i esperança. En temps de Covid-19, l'embarcació no podia deixar de proporcionar atenció als més necessitats. Fra Joel també ha explicat que els serveis s'estan prestant amb el suport dels professionals de la salut a través de l'atenció clínica i que la comitiva també ajuda en la conscienciació de la població atesa. Amb 32 metres d'eslora, el vaixell compta amb 23 professionals de la salut i té una capacitat de fins a 30 membres de la tripulació. Hi ha sales per a serveis mèdics de ràgics, mamografia, ecocardiograma, proves d'esforç, sala d'operacions, laboratori d'anàlisi, farmàcia, sala de vacunació, consultoris mèdics, oftalmològics i odontològics i també llits d'internament. La Congregació de les Petites Missioneres de Maria Immaculada també ajuda a l'atenció hospitalària. Juntament amb els religiosos de la Fraternitat de Sant Francesc d'Assís en la Providència de Déu, que dirigeixen un hospital a Rio de Janeiro, va idear el projecte Bernardo Balman, bisbe d'Óbidos, a l'estat de Pará, al nord del Brasil. I va ser precisament a Óbidos on el vaixell hospital va fer la primera sortida, ara fa tot just un any. Des d'aleshores ja s'han prestat més de 46.000 serveis als diversos municipis propers a l'Amazònia. Sosté la iniciativa també el mateix papa, que, a través del compromís del seu almoiner, el cardenal Konrad Krajewski, va donar una màquina d'ultrasò al vaixell. A més, a l'agost de l'any passat, quan l'embarcació va atracar al port de Belém, el pontífex va enviar als participants en el projecte una carta en què recordava com l'Església està cridada a ser un hospital de campanya, acollint tothom sense distinció ni condicions, i va subratllar que amb aquesta iniciativa l'Església es presenta ara també com un hospital sobre l'aigua, com Jesús, que va aparèixer caminant i va calmar la tempesta al mar de Galilea per enfortir la fe dels deixebles. D'altra banda, va ser el mateix pontífex qui va suggerir indirectament el projecte ja el 2013, durant la visita a l'Hospital de la Fraternitat de Sant Francesc d'Assís en la Providència de Déu a Rio, coincidint amb la Jornada Mundial de la Joventut. Aquest dia, el 24 de juliol de 2013, el papa va preguntar si els religiosos també eren presents a l'Amazones, i quan el sacerdot fundador, Francesco Bellotti, va respondre que no, el sant pare va contestar-li que hi havia d'anar. La construcció de l'embarcació va ser possible gràcies a un acord de l'estat brasiler de Pará, que va assignar el projecte al producte de la indemnització per danys morals col·lectius a les empreses Shell Química i BASF S.A. arran d'un accident mediambiental que va causar 60 víctimes i danys considerables.
La veu del bisbe de Roma.
El papa s'ha mostrat aquest diumenge molt dolgut per la decisió que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acaba de prendre sobre la basílica de Santa Sofia d'Istanbul, que tornarà a ser mesquita. El mar em porta una mica lluny, amb el pensament a Istanbul. Penso en Santa Sofia i em sento molt dolgut.
Santa Sofia, sono molto adolorato.
L'històric temple cristià dedicat a la saviesa divina, inaugurat el 537, va passar a ser lloc de culte musulmà a partir de l'any 1453, amb la conquesta de Constantinoble pels otomans. Però el fundador de la Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, la va convertir en museu el 1934. Recordem que va ser divendres passat quan el decret d'Erdogan consumava la decisió presa pel Consell d'Estat d'anul·lar la que havia establert a Atatürk en acceptar la petició d'un petit grup islamista local. La mesura consisteix a traspassar la gestió de l'antic edifici bizantí del Ministeri de Cultura, al qual pertanyia fins ara a la Presidència d'Afers Religiosos. Això ha convertit de manera efectiva Santa Sofia en mesquita. En un discurs a la nació, el president turc va arribar a anunciar que la primera pregària musulmana se celebrarà a Santa Sofia el 24 de juliol.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
I d'altra banda, en les salutacions als creients de Roma i de diversos països, Francesc va tenir ahir un record especial per a les famílies del moviment dels Focolars i per als representants de la Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Roma. Davant la proximitat de la festa de la Mare de Déu del Carme, aquest dijous vinent, com cada 16 de juliol, el Sant Pare va elogiar el servei de molts sacerdots religiosos, religioses i laics i laiques que han estat sempre al costat dels malalts en aquest període de pandèmia. Aquest segon diumenge de juliol s'escau la Jornada Internacional del Mar. Adreço una salutació especial a tots els qui treballen a la mar, especialment els qui es troben lluny dels seus éssers estimats i dels seus països. Saludo també els qui han participat aquest matí al port de Civitavecchia Tarquinia en la celebració eucarística.
Per la celebració eucarística.
I en la seva reflexió a partir de la pregària mariana i la litúrgia d'aquest diumenge, el bisbe de Roma va assegurar que la paraula de Déu és una llavor fecunda i eficaç. Va ser en comentar el fragment del capítol 13 de l'Evangeli de Mateu, en què Jesús explica a una gran multitud la paràbola del sembrador. Va explicar que en aquest relat es mostren quatre tipus diferents de terreny i que, de fet, la llavor és el mateix Crist. En aquesta línia, el papa va parlar de camí, lloc de pedres, terreny on creixen els arbustos i terra bona, per identificar els efectes de l'evangelització, que va definir com la transmissió de la paraula de Déu. Al final de l'Àngelus, el Sant Pare va distribuir, va fer repartir un llibre de l'Evangeli perquè tothom llegeixi, va dir, un trosset cada dia i entenguem tots bé quina llavor ofereix Déu a cadascú, com també quina terra la rep. Fins aquí el diari del Papa. Acabem d'aquí uns minuts l'Evangeli del dia, a 3:15 les vespres de Montserrat, immediatament després, a 7:15, la missa des de la catedral de Barcelona.